Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Diverses defenses dels líders independentistes en presó preventiva han presentat avui queixes formals davant del president del Tribunal del Judici per l'1 d'octubre, el Suprem, Manuel Marchena, per demanar que no veti l'exhibició de vídeos durant l'interrogatori dels testimonis. Els advocats consideren que la setmana vinent, durant la compareixença d'alguns agents de la Guàrdia Civil, serà indispensable, diuen, mostrar documents audiovisuals per poder contrastar amb les imatges els fets narrats pels testimonis. L'objectiu de l'exhibició de vídeos és sempre, segons recorden les defenses, esclarir els fets i descobrir la veritat. Canviem de qüestió. Recordem que prop d'una cinquantena de persones han mort i una vintena llarga han quedat ferides amb gravetat en un tiroteig a dues mesquites de la ciutat de Christchurch, a Nova Zelanda. Aquesta és la primera estimació de víctimes que ha fet el govern del país oceànic, després que almenys dues persones hagin disparat indiscriminadament amb armes automàtiques contra els fidels que hi havia dins les mesquites. Els atacs han estat a la mesquita del Nord, a l'avinguda Dins, on haurien mort 41 persones, i a la de Lindwood, on han perdut la vida 7. Una persona que estava ferida greu ha mort a l'hospital. I també destaquem que avui han començat les manifestacions de joves contra el canvi climàtic a Oceania i Àsia primer i després a Europa i a la resta del món. Han estat les primeres 1.000 que se celebren cada divendres a un centenar de països, les d'avui, però en una iniciativa que començava una sola persona a Suècia. Les pancartes denuncien la manca d'accions decidides per part dels dirigents polítics a favor del medi ambient. El símbol de la protesta dels joves contra el canvi climàtic, Fridays for Future, divendres pel futur, és la sueca Greta Thunberg, que encapçala la marxa d'avui a Estocolm. I les restes de Franco seran exhumades del Valle de los Caídos el 10 de juny, segons ha anunciat avui el govern espanyol. El dictador serà enterrat finalment al Panteó de Domingo Rubio, al cementiri del Pardo de Madrid, de titularitat estatal. En aquest cementiri, on hi ha enterrat 5 ministres franquistes, la família hi té un panteó on hi ha també les restes de la dona de Franco, Carmen Polo. I destaquem per acabar que el cicló tropical Idai ha arribat a Moçambic. Els serveis d'emergència han fet un balanç provisional de més de 120 morts i 100.000 evacuats. El sistema tropical també afecta un altre país africà, Malawi. En total, hi ha més d'un milió de damnificats. Els camps de refugiats situats als dos països han quedat inundats. El cicló ha entrat per la costa, molt a prop de la ciutat de Beira, amb la força equivalent a la d'un huracà de categoria 2, amb cops de vent superiors als 170 km per hora. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la dimensió social de la figura del sacerdot amb motiu del dia del seminari aquest cap de setmana. Abans, el pensament del dia, avui amb la religiosa teresiana compromesa en l'acció social, Vicky Molins.
Una de les més grans preocupacions dins els problemes socials és en aquest moment l'habitatge. L'habitatge unit a la precarietat laboral, unit també a la quantitat de gent que està treballant en negre, fa que el problema de l'habitatge es converteix en un dels més greus per la nostra societat. Habitatges com el que em vaig trobar l'altre dia, una habitació de 6 metres quadrats que estaven cobrant per ella, per una parella, 450 euros. Molta gent queda al carrer perquè no té aquesta facilitat de poder pagar ni tan siquiera la meitat d'allò que demanen per una mateixa habitació. Precisament, un d'aquests problemes és el que volem pal·liar d'alguna manera en l'església de Santa Anna, en l'hospital de campanya. Gent que no té on dormir o que pot dormir només en un albergue, però que tot el dia està al carrer, poden tenir un lloc on això plogar-se durant el dia i tenir amistats, tranquil·litat, pau i un acollit.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Atenció, aquest és un missatge per tots els oients. Les ràdios de Catalunya busquem una persona propera al Tibidabo que vingui a la carretera de la Rabassada per desplaçar un cotxe de 1.500 quilos a una distància de 500 metres amb l'única força del seu esternut. Si algú de vosaltres ho pot fer, sisplau, truqueu al telèfon 93 184 7241. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui també del Rafa Sanahuja i la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar del ministeri ordenat en l'Església, és a dir, dels sacerdots i els diaques, que són uns servidors, però no només de l'Església, sinó que també ho són de la societat i, com a tals, necessitem sempre redefinir-los i reorientar-los, si cal. Amb motiu de la celebració del Dia del Seminari, aquest any amb el lema el Seminari Missió de Tots, analitzem la formació dels preveres al servei de l'Església i de tot el que poden fer-hi, així com la situació actual de les vocacions i de tota l'acció dels creients, començant per les pròpies famílies, de cara a estimular aquestes respostes que són certament generoses. La credibilitat de l'Església ha estat sovint desafiada al llarg de la història, però ara de manera especial, com tots sabem pels casos que s'estan coneixent d'abusos a menors, comesos precisament per sacerdots i religiosos. Davant d'aquesta dura realitat, el Papa i les estructures eclesials estan reaccionant per consolidar un canvi cap a la transparència, la tolerància zero i un treball incansable per erradicar aquests comportaments criminals. No volem parlar, però, avui d'abusos, sinó de vocacions al sacerdoci. Les activitats d'aquests dies i la col·lecta del diumenge són dos elements importants. Per exemple, hi haurà demà portes obertes al seminari de Terrassa, a Valldoreix, a Sant Cugat, al matí i a la tarda, i també una vetlla al Seminari Conciliar de Barcelona a partir de les 7 de la tarda, 7:45, i diumenge a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família seran ordenats 6 nous diaques seminaristes de l'Arxidiòcesi de Barcelona. També hem d'afegir-hi un de Sant Feliu que rebrà l'ordenació la setmana vinent. De seminari, d'invertir en formació de futurs preveres i de l'Església en general, parlem avui en el nostre programa. I ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Miquel Ramon, que és formador del Seminari Conciliar de Barcelona. Mossèn Miquel, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Vivint ja aquest cap de setmana de festa, no?, i d'activitats.
Sí, de fet, ara mateix els seminaristes estan la majoria a l'assaig de l'ordenació del diumenge.
Sí, un assaig que ha impedit tenir aquí físicament alguns dels sis que s'ordenen. Era la nostra idea, però en tot cas, des d'aquí els saludem, els assegurem que preguem per ells i els desitgem que els vagi molt bé. És una ordenació, per tant, nombrosa, eh? Sis diaques,
sí,
de cop.
Sí que ho és, sí.
Molt bé, doncs enhorabona a la pastoral vocacional, en aquest cas, de Barcelona. Saludem, d'altra banda, Jaime Moyà, que és seminarista de tercer de teologia,
sí,
oi?
Sí, de tercer,
i, per
sí.
tant, ja fent camí. Bona tarda.
I tant, bona tarda. Bona tarda.
Jaime Moyà és una de les vocacions que abans dèiem tardanes, però ara potser no són tan tardanes perquè la majoria sou d'aquesta edat, que entreu 30 i tants, 40 anys, no?
Sí, bueno, hi ha de tot, no? Hi ha gent que està entrant més jove, però vull, he de dir que hi ha gent més gran que jo encara.
Per això. Molt bé, molt bé. Vostè quants té, per
jo
això?
Jo tinc 44, ara.
44, doncs, sí. Però vaja, no, nunca és tarde, eh?
I tant, val la pena.
Molt bé, i com va anar això d'entrar al seminari després d'una vida professional que vostè tenia, no?
Com a
és metge, vostè?
Sí, jo vaig treballar de psiquiatra de nens i adolescents durant bastants anys. Treballava a l'Hospital Clínic els últims anys, del 2007 al 2015, i bé, doncs Déu va cridar-me i vaig deixar-ho tot.
La gran pregunta que sempre ens fem quan sentim aquests testimonis és: i com crida Déu? Que fàcil és de dir després com es veu, no?, aquesta crida. Potser que veia que no l'omplia el que feia, no sé.
Sí. No sempre és fàcil d'explicar, perquè realment això una mica s'ha de viure per saber exactament el que és. Però sí, doncs, hi ha coses que tu vas veient a la teva vida, on vas trobant doncs, que hi ha una crida, doncs, que hi ha un desig de canviar de vida, però no canviar per canviar, sinó canviar perquè hi ha una cosa que és millor i on tu penses que pots trobar la teva plenitud, el sentit de la teva vida, la felicitat, i això doncs és el sacerdoci, en el meu cas.
Doncs enhorabona i molts ànims. I saludem, per completar les presentacions, Jordi Mondragón, que és seminarista encara, ja ordenat de diaca, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Es troba en aquests moments a Sant Vicenç dels Horts des de fa pocs mesos. A l'octubre va ser com a diaca, oi? Bona tarda.
Novembre. El 18 de novembre van ordenar de diaca i bé, estic allà a la parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels Horts i ja porto ja 4 anys i a l'espera, doncs, a veure si properament ja m'ordenen de prevere, però de moment vivint el diaconat amb molta intensitat, amb l'activitat parroquial, pastoral, i amb molta il·lusió.
De fet, els que són sacerdots o arriben a formar-se per ser sacerdots són ordenats primer diaques, però això no és un tràmit, uns mesos i fora. És el primer contacte amb el sacrament. El sacrament es rep amb el diaconat, no? Amb l'ordenació diaconal. Demà passat, els que s'ordenen a la Sagrada Família tenen aquest compromís, no? Després ja vindrà el sacerdoci, que de vegades triga mig any, un any o més, segons el cas, no? Bé, i aquesta és la seva esperança, que aviat sigui ordenat prevere. No tenim data encara, no, per això?
No encara.
Bé, però...
Tot arribarà,
no? Suposem que sí. Bé, i com és la vida d'un diaca pensant que d'aquí poc serà prevere?
Doncs, bàsicament, el diaca és el servidor, no? Un que està allà present en les necessitats de la comunitat, no?, del poble, també de Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas... I bé, doncs estar ja present en les necessitats que avui en dia doncs n'hi ha, no? I acompanyar la gent, no? Portar a terme doncs aquesta missió d'evangelitzar, portar la bona nova. Avui és un repte, però nosaltres vivim esperançats i amb aquest repte també a les mans, però confiats en el Senyor sempre, no? Gràcies a la pregària i després amb l'acció.
El diaca és un ministre ordenat que pot presidir alguns sacraments com a administrador dels dons del Senyor, així es diu també, no? El baptisme, el matrimoni, i després presidir les exèquies. Però no és una vocació com la del prevere, és una mica diferent en aquest cas, no? Per això, si vostè va cap a prevere, doncs tindrà una altra missió més endavant, oi?
Sí.
Aquesta és la idea. Bé, com es presenta la campanya d'aquest any al dia del seminari, mossèn Miquel Ramon? Els seminaris... D'una banda, molta gent té la sensació, demanen diners, no?, també, perquè és invertir en formació, però és molt més que això, el dia del seminari.
Sí, el dia del seminari és una ocasió també per fer visible la necessitat real que hi ha a la nostra església, a les nostres esglésies, sobre la necessitat que hi hagi preveres. Vivim en una església, doncs, envellida i amb escassetat de vocacions i... Bé, el Senyor és veritat que ha promès que mai faltaran pastors, I això doncs, ho hem de visibilitzar, ho hem de donar a conèixer, no només com una estratègia vocacional, sinó per fer caure no, a la gent en la necessitat de pastors que presideixin i condueixin les comunitats cristianes.
Quan hem tractat aquí altres temes relacionats amb la presència cristiana a la societat, hem conclòs amb una realitat, i és que aquí a Catalunya, a Espanya, no estem com fa 50 anys, que érem una terra de cristiandat. Estem en un context de més diversitat. També la tan comentada secularització, allunyament, manca d'inquietud religiosa, i això és un signe del nostre temps que es nota també en les vocacions dels sacerdocis. Dic, una de les causes, podríem dir, que és aquesta, no? que hi ha més diversitat, hi ha menys inquietud religiosa.
Exacte, i per tant, això afecta a totes les dimensions de la vida de l'Església, la pràctica religiosa, les vocacions, la visibilitat pública de la fe, etc.
Sí. Jaime?
Sí, penso que és molt necessari, penso que avui en dia... L'altre dia parlàvem amb un company que alguns de nosaltres, fins i tot, que som ara en el seminari, ni tan sols sabíem, anys abans d'entrar al seminari, on era el seminari de Barcelona, perquè, de fet, alguns de nosaltres tampoc teníem tant contacte amb altres seminaristes, ni tampoc, potser en alguns casos, amb l'Església, i, per tant, no coneixíem aquesta realitat que després és la nostra ara mateix, no? I segurament hi ha molta altra gent que viu a Barcelona, alguns cristians, molts altres que no, i que no saben, no tenen aquest coneixement, no estan al seminari, no saben què es fa ja, com som, què fem, que és una realitat que existeix i que potser els podria agradar, i en alguns casos ser el seu futur, també com el nostre. O sigui, penso que també és una manera de fer-ho més visible i que alguns puguin, com a mínim, conèixer més i saber que hi ha aquesta realitat.
Efectivament, perquè les vocacions, evidentment, des de la fe estem convençuts que les dona Déu, però surten no, en els ambients, en les famílies, i cal una mica estimular-les. Abans deia mossèn Miquel Ramon aquesta dimensió divina i humana, no? Que ens ha promès Déu que no ens faltaran ministres seus, però nosaltres hem de fer realitat aquesta promesa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, la millor manera és ser un testimoni, tampoc no hem de fer grans meravelles, sinó amb la senzillesa, la humilitat, no? Que amb la teva vida la portis també a la vida dels altres i a la comunitat. Aquesta és la, crec, la millor manera de portar aquest missatge evangèlic i que tot és possible, no? Si confies en el Senyor.
La pastoral vocacional busca formes també modernes i tant l'any passat com aquest s'ha fet públic un vídeo amb un testimoni i he tingut ocasió de veure el vídeo i realment és una típica conversa de joves on un d'ells diu als seus amics i amiga ei, que me'n vaig al seminari i queden com molt sorpresos tots, no? Sí. Aquestes són les històries del nostre temps. Què pretén aquest vídeo? No sé, volen comentar alguna cosa?
Jaime, sí, l'any passat ja es va fer un vídeo que era només de la diòcesi de Barcelona que es va fer del nostre seminari
Seminari al cor de la diòcesi,
exacte,
no es deia?
Exacte, i era només de Barcelona i llavors doncs, alguns companys van tenir aquesta idea, va tenir molt suport del que és la nostra diòcesi i del rector, dels formadors, es va fer, es va tirar endavant, es va escollir també uns professionals que en sabien més d'imatge, de fer un vídeo ben fet, es va fer, ens va agradar, ho va veure... Bueno, no, ho va veure gent, ho va veure uns 5.000 persones, potser 6.000 a YouTube, i aquest any es volia fer una cosa encara millor, que sigui per tota Catalunya, que hi hagi totes les diòcesis, tots els seminaris plegats, i que això doncs, doni doncs, també visibilitat i que la gent doncs, bueno, vegi que hi ha un dia del seminari, que hi ha seminaristes, i que això és una cosa molt maca, que pot interessar la gent.
Sí, és bonic que tota la pastoral vocacional de Catalunya... La unió fa la força. Recordem que a Catalunya tenim 3 seminaris, tot i que són 10 diòcesis, però tenim el Seminari Conciliar de Barcelona, on són les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, el Seminari de Terrassa, que és de Sant Cugat a Vall d'Oreig, i després hi ha el Seminari Interdiocesà, on els estudiants de la resta de diòcesis estan concentrats. A Tarragona, Urgell, Girona... Però vaja, que poden també arribar a ser molts, depèn de la diòcesi. N'hi ha que en tenen una mica més, n'hi ha que en tenen menys. Dintre de l'escassetat general, no? Però ara a Barcelona són 35, em sembla, el conciliar de Barcelona, més o menys, 35 estudiants. I a Terrassa una mica menys, però per aquí va també, no? Sí. 20 i tants, 30.
I
en tot Catalunya estem en uns... No arriba al centenar, oi, de seminaristes? No arriba. 80, 90, em diu que no, Jaime Moyà. Perquè, a més, em sembla que per Sant Josep els seminaristes tenen moltes experiències partides i expliqueu-nos una d'elles. És un partit de futbol, no? Un triangular dels tres seminaris. Com es fa això? Això es fa per Sant Josep, no? El dimarts vinent.
Sí, el dimarts, no? Sí. Llavors ens trobem els tres seminaris de Catalunya i aquest any toca ja allà al seminari de Barcelona. I llavors es fa un partit de futbol i després es comparteix l'Eucaristia i després un sopar frater.
I com va això? Qui té més títols?
Barcelona.
Barcelona? Sí. Home, havia de ser així, no? Sí. Però home, hi ha molta afició, no? Jugar a futbol, hi ha seminaristes que juguen a futbol i que és una forma d'esbarjo, com tots poden tenir, no?, en el període de formació.
Sí, i tant. Sí,
bé,
sí.
Avui parlem del dia del seminari amb Miquel Ramon, que és formador del Seminari Conciliar de Barcelona, amb el seminarista de tercer curs, Jaime Moyà, i amb el seminarista ja ordenat diaca, a poc de ser ordenat prevere, Jordi Mondragón. Recordem també que diumenge a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, se celebra l'ordenació de 6 nous diaques. I a partir d'aquí, doncs, la pastoral vocacional continua i la setmana vinent un altre diaca a Sant Feliu de Llobregat, no?
Sí.
Qui serà?
Javier Ojeda.
Javier Ojeda. I els de Barcelona, no sé si recordem els noms, hi ha Alberto Para...
Sí. Alberto Para, Toni Vidal, Pablo Pica Aguilera, Carlos Bosch...
Agustí Vives, no?
Agustí Vives i Carlos Pérez.
Molt bé. Doncs ho hem dit de memòria, eh? Sí. Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies. I anem a la pregunta del dia, que la posem sempre a radioestel.cat. Aquesta pregunta va una mica més enllà del que és el seminari en ell mateix. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda. Doncs la pregunta d'avui és si cal replantejar socialment des de l'Església la figura del sacerdot. Teniu tres respostes. La primera, que sí, l'impuls passa per millorar la seva preparació i que sigui més polivalent. La segona, que no, perquè el sagrament de l'ordre no es pot canviar. I la tercera, que sí, perquè cal buscar solucions per a noves vocacions, entre elles el celibat opcional.
Moltes gràcies, Guadalupe. Les preguntes moltes vegades no són excloents, a vegades tenen elements complementaris, però avui volem anar una mica més enllà. Potser està en crisi la presència social del sacerdot, perquè mira, el sacerdot fa un servei a l'Església, això és el més important, però també està una mica per a la societat, i a vegades hi ha una mica de distanciament entre aquesta societat diversa i la figura del sacerdot. No els sembla això? Es pot polir una mica tot això? No sé. Jo miro el prevere, però poden opinar els altres, mossèn Miquel.
Sí, és veritat que el sacerdot, doncs, és la part visible de l'Església en el món i, per tant, doncs, efectivament, té una missió que va, diguem així, més enllà de les parets del temple. Perquè és un testimoni en la vida parroquial, en la vida diocesana, i, per tant, el cristianisme és una religió encarnada. Això vol dir que té incidència en la vida real de les persones. Si comparem, per exemple, amb l'antiga religió romana o grega, el culte als déus era una qüestió merament formal. Un anava allà, feia les seves ofrenes i després vivia com volia. El cristianisme, en canvi, té aquesta dimensió en la qual tota la vida del creient es veu afectada pel misteri de la mort i resurrecció de Jesucrist. I això, evidentment, això que nosaltres els cristians ho hem rebut i ho experimentem en primera persona, volem transmetre-ho als altres. Per tant, aquesta dimensió comunicativa del misteri rebut en la societat, evidentment, forma part essencial del ministeri ordenat.
És el sacerdot que passa pel sacerdoci ministerial. Després hi ha aquest sacerdoci que tots els batejats tenim. També cal aclarir-ho, perquè, de fet, un sacerdot és un mediador, no? Un mediador, una persona que fa present Déu a la societat. I això, doncs, o t'ho creus o no t'ho creus, no? Hi ha molta gent no creient, o d'altres religions també, entre nosaltres, no? Que no sabem com veuen els sacerdots. A vegades el veuen amb distància, o amb rebuig, o amb respecte, no? Mossèn, li dic mossèn,
Sí, sí, endavant.
Jordi Mondragón.
Bé, sí, jo crec que avui en dia no té el mossèn el paper tan rellevant, no?, com abans, que era tan ben vist, no?, i el mossèn. Avui, en canvi, sí que el mossèn hi és, però és vist de diferent manera.
Que també està bé, no?, perquè no cal mitificar tant. A vegades hi havia massa clericalisme, potser, en aquest aspecte, no?
Potser sí, mira, potser una cosa més humil, no?, que estem allà, no?, per qualsevol cosa, i, bueno, doncs això, no?, vull dir que fem el que hem de fer, no? Que és això, l'acompanyar la gent, estar a prop de la gent, i bé, doncs portar aquest missatge...
Molt necessaris i molt importants, però no amb aquesta importància mundana, de, com diu el Papa, no? Sinó importants perquè se'ls necessiten.
I també gràcies a aquest assessor d'oci comú, no? Que són els feligresos, els laics, que també participen de les celebracions, que també hi ha o no arriba el prevere o el diaca, doncs el mateix laic doncs pot portar també a terme, no?, la celebració dominical, no?, que poder fer d'una mica la celebració de la paraula. I també, clar, és un testimoni, un sacerdot comú, no?, un sacerdoci comú.
I tant, un laic, un pare de família, una persona que ajuda a la parròquia, que atén les pats, que porta la càritas parroquial, perquè també la caritat és molt important.
Poden donar el seu testimoni, també, de vida.
Bé, sobre la figura del sacerdot a nivell social, i què diria Jaime Moyà?
Jo diria que, clar, el sacerdoci és fruit, habitualment, també d'un entorn, evidentment és una crida de Déu, però també té molt a veure la família, les famílies i la vida cristiana que hi hagi en unes comunitats. Per tant, el sacerdoci sorgirà molts cops quan hi ha famílies que també ho estan visquent. I aquí també crec que, evidentment, el sacerdoci, doncs, un pot pensar que potser és necessari o no necessari, però fer canvis, vull dir, però el que realment és necessari també és que hi hagi molts cristians que visquin la seva fe, que la visquin de veritat i que la visquin, doncs, en el dia a dia. I llavors, en aquestes famílies, en aquests entorns, evidentment poden sorgir més vocacions, però que no és només una qüestió de sacerdoci ministerial, sinó també de que tots els cristians, doncs, reis, profetes, sacerdots, visquin realment aquesta fe.
Compromís, no?, en definitiva. Sí. I bé, què pensen quan els diuen, perquè això socialment està en el debat, no?, la qüestió del celibat, fins i tot el Papa Francesc havia dit a l'inici del pontificat que el tema del celibat no és un dogma de fe. Recordem que les esglésies orientals catòliques s'ordenen casats, es poden ordenar casats, vaja, com els diaques aquí o els diaques permanents. Però quan els diuen això, què dirien? D'aquesta tradició del celibat. És una forma també de compromís, diguéssim, el no...
Exacte.
El no formar una família, diguéssim.
Més que una forma de compromís, la raó més important per la qual el prevere és cèlibe és perquè Jesús ho era. Uh-huh. I, per tant, en aquesta identificació inclou també aquesta dimensió de viure l'afectivitat d'una manera diversa. No, evidentment, no recloent-la, no amputant-la, no minusvalorant-la, sinó vivent-la d'una manera diferent. I, a més, tenim la dada, com molt bé has dit, de les esglésies orientals, en els quals no hi ha el celibat. Es pot escollir en alguns casos, però normalment no hi ha celibat, i tenen exactament el mateix problema de vocacions que nosaltres. Per tant, el celibat no és el problema.
I em sembla que també en l'església anglicana, quan es volia les dones, fins i tot tampoc van millorar ostentiblement.
No.
El tema de les dones, ara no el traurem, però també és una cosa que socialment es planteja, no? Per què heu de ser homes? Segur que us ho han preguntat, sobretot els joves, els seminaristes. Això, la resposta la trobem també, encara que costi d'assimilar socialment, a nivell teològic, no? Dels apòstols, que eren homes, però no sé quin argument donen vostès, en tot cas. Jaime Moyà.
I aquí parlava mossèn Miquel clarament de que el model és Crist, seguim a Crist i volem configurar-nos a Crist. I Crist és home. O sigui, Jesucrist s'ha encarnat en un home. No?
Però això no vol dir que les dones hagin de quedar discriminades.
No.
Fa una setmana celebràvem el Dia de la Dona, precisament.
Evidentment no, tot el contrari. Penso que també en aquest pontificat constantment el Papa està parlant de la importància de la dona, de la rellevància de la dona, i que no és una qüestió de poder, això. Aquí no s'està buscant una persona que mani més o menys perquè sigui cap allà. La idea és que tots els cristians tinguin, doncs, oportunitats i siguin realment una comunitat que s'estigui recolzant, sigui home o dona, amb la mateixa dignitat.
És a dir, que vostè creu que tenir més projecció a la dona en l'Església no passa necessàriament perquè puguin accedir al ministeri ordenat o puguin ser sacerdoteses, sinó que... Una qüestió que, d'altra banda, es va plantejar en el Concili Vàtica II, per exemple. Sí. No? O sigui que no és nova, no és tan nova en aquest sentit. Sí, Jordi Mondragón, algun comentari sobre el que vostè respon?
No, però és veritat que la figura de la dona a l'Església és molt important, no? I gràcies a elles també, doncs, formen part d'aquesta realitat a dins de l'Església, no? Vull dir, la voluntariat, no? També, doncs, la vida religiosa, també, no? Que el tema de pregària, vida contemplativa, que és un paper fonamental.
I l'estudi de la Bíblia, la teologia, hi ha grans dones teòlogues.
I gràcies a elles, que a la parròquia, per exemple, tots són catequistes. Vull dir que també gràcies a elles que tirem endavant, no? Vull dir que no només és cosa de dones, perquè en el temps de Jesús, amb el grup de deixebles, vale, que eren els 12 deixebles, però també hi havia les dones que també els acompanyaven allà on anaven i els servien.
Recordem que el papa va crear ara fa un parell d'anys una comissió per estudiar l'accés de les dones al diaconat, que podria ser una possibilitat futura. Però bé, ara no ens aventurarem aquí. Recordem que ens acompanyen en el nostre col·loqui el formador del Seminari Conciliar de Barcelona, Miquel Ramon, el seminarista Jaime Moyà i també el diaca recentment ordenat Jordi Mondragón. Recordeu, amics oients, que tenim la pregunta del dia. Cal replantejar socialment des de l'Església la figura del sacerdot? Teniu les tres possibles respostes a radioestel.cat. De moment, el 50% estan dient que cal buscar solucions per a les noves vocacions, entre elles el possible celibat opcional. 33% que sí, que l'impuls passa per millorar la seva preparació i que sigui més polivalent. I un 17% no, perquè el sagrament de l'ordre no es pot canviar. Certament el sagrament de l'ordre no es canvia, és com és, no? Però en tot cas sí que es poden redefinir coses. I ara que parlem de la formació, potser Jaime Moyà ens pot recordar què estudien els preveres, però segur que Jordi Mondragón i Miquel Ramon Carrió.
Sí, tots estudien aquí.
Fan uns estudis que estan establerts per l'Església, canònicament de filosofia i teologia, sobretot, oi?
Doncs en el seminari on jo soc tenim un any introductori que ara es fa a tots els seminaris de Catalunya. Després hi ha 2 anys de filosofia que cursem a la Universitat Ramon Llull i després hi ha 3 anys de teologia que es fa també doncs, en la Facultat de Teologia de Catalunya i aquests són els 6 anys que sumen al seminari. Després hi haurà gent, però això ja evidentment no és obligatori i és una minoria, que continuarien estudis fent una llicència com el Jordi.
Jo faig llicència moral.
Ah, molt bé. Doncs sí. Ho veurem potser en un futur de professor.
De moralista, sí, exacte. Que molt bé, bona molt falta avui, doncs també moralistes.
Però
també
vostè ho està estudiant aquí, no?, a la Facultat de Teologia.
Sí, vaig allà a la mateixa facultat.
Molt bé, molt bé. Perquè alguns han anat a Roma, sabem, no sé si em sembla que mossèn Miquel Ramon també va estudiar a Roma en el temps passat. Vostè és home de ciència, per això, no? Molt bé. Ara anem a la nostra pausa habitual. Aquesta hora passa 1:45. Seguim parlant del seminari. Farem la crida a la participació i a la implicació en aquest dia i recordarem també que hi ha portes obertes demà als seminaris de Catalunya. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel.
32è Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 14 de març, presentació del llibre Percudium, tercer volum de la col·lecció Músiques de Tabalers. Divendres 15, Pep Jimeno Botifarra i Ahmed Tuzani. Dissabte 16, homenatge a Pete Seeger, el poder de la cançó, i el concert d'Alessio Arena. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. 32è Festival Tradicionarios. Més informació a tradicionarios.cat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Anem al Mirador. Recordem que estem compartint el nostre col·loqui amb el sacerdot i formador del Seminari de Barcelona, Miquel Ramon, amb el seminarista Jaime Moya i amb el diaca Jordi Mondragón. Anem sense preàmbuls ja als divendres diversos. A banda de la pregunta que ens ha llegit abans la Guadalupe Galisteo, tenim aquí, com cada setmana, el Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi. Endavant.
Endavant amb el racó poètic.
Vinga. Tot i que estem a la tertúlia ben immersos, ja arriba el moment del divendres diversos. La repassada, rimada i casolana dels temes de la setmana. Per començar, dilluns, un tema ben seriós i una mica aparatós: el record sentit i fluït de les víctimes dels atemptats de l'11M a Madrid. Fa 15 anys ja de tot aquell horror, del sense sentit i del dolor. Cal que les víctimes es sentin més recolzades. Cal mesures molt més acotades. Els homenatges són necessaris, però cal acompanyar-les cada dia, no només quan arriben les dates i els aniversaris. Dimarts ens vàrem cordar els cinturons i vàrem viatjar per línia aèria, atenció, fins a Algèria, perquè al Mirador també sempre tenim una mirada afilada i actual per la política internacional. Amb Bouteflika, tot i que està malalt, el poble s'hi fica. Diuen que no tot s'hi val i que no el volen altre cop al seient presidencial. Tampoc és fàcil la situació social, és normal, amb tots els embolics que ens envolten. Una situació, la d'Algèria, una mica angoixosa. Veurem i contarem com termina la cosa. I què diríeu, amics oients, que dimecres valen arribar temes lluminosos al Mirador? Doncs no. Com contava el gran Chiquito, la cosa està molt mala, hijo mío. L'abús de poder i la corrupció hi són per tot arreu. Aneu a buscar un país on no hi hagi i aviseu si el trobeu. Ara, qui juga amb la corrupció és el primer ministre del Canadà, Trudeau. Suborns i pressions al sistema judicial que, sens dubte, fa molt mal. Semblava un dirigent molt bo, però no. Déu-n'hi-do. I el divendres diversos, dijous di judici, marxent a Superstar, la seva obsessió és agilitzar. Les defenses, tal vegada una mica denses. La fiscalia, que de vegades la lia. L'acusació popular, pobrets, que no li deixen parlar. Tot plegat, jo dic una mica abnegat, gran embolic. Només sé, i ho sé ben cert, és que tot encara és molt incert. Continuaremos informando. I per fi, el dia d'avui, quan la temàtica del Mirador ha fet un tomb ben important, i tant. Ni judici, ni corrupció, ni Marchena, ni Trudeau, ni eleccions, ni clatellots. Avui parlem de diaques i sacerdots. La missió, la seva vocació, la seva tasca, la seva acció, que cal un nou clergat ben disposat a l'evangelització, a sortir de si mateix, a donar la vida. I aquí, com sempre dic, perquè crec que és veritat, és clau el paper de la petita comunitat. Ànims pels diaques i preveres. I ja que estem, amunt les dones, i visca el Barça. M'he vingut amunt, ja ho sé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Bé, això ho dius per la Champions, per tot una mica.
Ho dic per la Champions, perquè estic emocionat, i per les dones, i la Guadalupe, que em va fer el divendres diversos fa una setmana, i que cal recordar-lo, i els diaques i els preveres, que tenen una missió molt important. Amunt.
Amunt. Gràcies, Rafa. Guadalupe, també pots opinar, tu, que ets l'única dona de la taula avui, però pots dir coses,
Bé, gràcies.
En tot cas, suposo que el dia del seminari també te'l sents com a propi, d'alguna manera, no?
Sí, tenia en compte que tinc algun familiar...
Sí, abans parlaves, oi, d'un oncle sacerdot que és de la diòcesi de Sant Feliu, oi?
Sí, de Molins de Rei.
Doncs molt bé. El pots saludar, si vols. No sé si ens escolta ara, però el pots saludar.
No, però ja li
queda saludat. Molt bé, molt bé. Perfecte, doncs. Bé, el dia del seminari és un moment important. Abans ho deia mossèn Miquel Ramon, important perquè s'emfatitza una mica la projecció del seminari cap a l'exterior, no? I el que es fa des de fa uns anys és obrir les portes en el seminari de Terrassa des de les 10 del matí, demà a Valldoreix a Sant Cugat, en el cas de Barcelona al vespre, amb una vetlla a partir de les 7 o dos quarts de 8.
No? Dos quarts de 8.
Dos quarts de 8. Una vetlla que suposo que inclou testimonis, no sé si els diaques, tres testimonis, i no sé com invitarien els qui ens escolten, si algú s'hi vol sumar.
Doncs que s'ho passaran molt bé, que vinguin tots.
Vine i ho veuràs, no? Sí, serà la manera també de fer-ho. I d'altra banda, diumenge hi ha a les esglésies una col·lecta, no? Que no és només donar diners, sinó una mica la implicació que comporta aquesta ajuda.
Exacte. O sigui, és un moment per conscienciar d'aquesta necessitat. L'ajuda, com sabem, més important, doncs, és la pregària, el pregar per les vocacions i, doncs, evidentment, tota aquesta inversió, no?, en educació per part dels seminaristes, doncs, evidentment, necessita, doncs, una part econòmica que també, doncs, ens ve molt bé. I sobretot aquesta dimensió de conscienciar, perquè a través de dies d'aquests, o per exemple la informació que sortirà també al full dominical aquest diumenge amb diversos testimonis i el comentari i el lema del seminari, doncs és una ocasió també per, si algú llegeix, doncs plantejar-se aquesta possibilitat.
És una manera també col·lectiva, no?, d'oferir aquesta crida que tothom pot sentir. Bé, algun comentari sobre això? I, en tot cas, sobre el vostre procés. Abans l'ha comentat una mica Jaime Moya, però també Jordi Mondragón el pot explicar. Vostè és més jove, vostè va entrar al seminari més jove que en Jaime.
Sí, vaig entrar al seminari el 2011, després de la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid. I com que vaig partir d'aquella experiència mundial, no?, i amb força vaig entrar al seminari, i bueno, el procés aquest, no?, que ara el meu company doncs està vivint, el Jaime, ara ja, doncs jo també ho he passat. Hi ha moments de tot, però el Senyor veus que et sosté i t'alimenta, no?, a seguir endavant, i llavors és quan vas veient que aquella crida que vas sentir anteriorment es va reafirmant.
El seminari és un lloc de compartir, de comunitat, no? Els estudiants comparteixen la fe, viuen en un internat, amb sortides en cap de setmana, i després...